El Parlament ha estat escenari avui de l'actualitat amb una advertència i un nou termini. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La presidenta del govern, Marga Proença, ha deixat caure la possibilitat de convocar eleccions anticipades quan queda un mes per als comicis d'Extremadura, que sí, els ha avançat, i en el marc d'unes negociacions que no es concreten del PP tant amb vots com amb el PSI per aprovar els pressupostos per l'any que ve.
El que tremolaria amb vostè si sortissin les seves converses privades amb Vox. I el que tremolarien tots vostès, si jo avui convoc eleccions, el que tremolarien, senyora Garuela.
Ha estat durant un enfrontament amb Vox i els socialistes a la sessió de control i abans que el vicepresident del govern, Antoni Costa, anunciés que es dona dues setmanes de termini per tancar els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa que es debatrà al Parlament dia 2 de desembre. Ho ha dit en la compareixença la Cambra Autonòmica per donar compte de les negociacions amb Vox i amb el PSIP. La plana política marca l'actualitat d'aquest dia i març, dia 18 de novembre, en què ell, Europa, ha nomenat Richard Clarke com a nou conseller delegat. Margalida Vidal.
Substituirà en el càrrec Jesús Nuño de la Rosa. L'objectiu de l'aerolínia és liderar l'expansió internacional. A part d'aquest nou nomenament, també han sortit del Consell d'Administració dos consellers designats per la SEPI.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anuncia que d'aquí poc declararà els municipis d'Eivissa afectats per una emergència per les inundacions de fa un mes i mig.
Ho ha dit en resposta a una pregunta del senador popular per Eivissa, Miquel Jerez, en la sessió al govern central de control al govern central en el Senat.
L'Ajuntament de Palma ha esbocat 6 construccions il·legals a Son Banya.
Es tracta de la cinquena vegada que enguany es du a terme un operatiu d'aquestes característiques al poblat. La meitat eren punts de venda de droga.
I Espanya destinarà un total de 817 milions d'euros per donar suport a Ucraïna, que es destinaran a l'ajuda militar i també a la reconstrucció. És l'anunci que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez, fa uns minuts després de reunir-se a la Moncloa amb el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky. Vos explicarem al llarg de l'informatiu, que avui serà més curt de l'habitual, perquè a les 7:30 comença el Palma Futsal contra el Mozo el Pozo Murcia, un partit que tindrà lloc al Palau d'Esports de Sant Mogi, que podreu seguir per IB3 Ràdio en directe. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'Illes Balears Palma Futsal cercarà una nova victòria contra un rival gens fàcil, l'actual líder de la competició. El Pozo Murcia només ha perdut un partit i suma 9 victòries consecutives. Ara mateix, els murcians són l'equip més golejat de la categoria i tenen 10 punts més que els mallorquins. Com han dit, un partit que comença a les 7:30 i que podreu seguir en directe per aquí a IB3 Ràdio. I en tenis, Carlos Alcaraz no jugarà a la final 8 de la Copa Davis de Bolònia per les molèsties físiques que va patir a la Copa dels Mestres la setmana passada. Va ser important per Espanya i per el capità David Ferrer, que no podrà comptar amb el número 1 del món. Espanya, que no debutarà fins dijous als quarts de final contra Txèquia, estarà formada pel mallorquí Jaume Munà, que guanyarà protagonisme amb la baixa d'Alcaraz, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers.
I en aquesta setmana d'inestabilitat meteorològica, sapiguem quina és la previsió per demà dimecres. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. I demà tindrem un cel variable, tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols. Segurament en el cas d'Eivissa i Formentera predominarà més el sol, mentre que Mallorca i Menorca poden tenir qualque núvol més, principalment de matinada i al capvespre. De fet, no podem descartar que s'arribi a produir qualque ruixat, però en principi seria poca cosa, no esperant grans plogudes, però qualque ruixat local sí que es pot produir, sobretot, com comentàvem, de matinada i al capvespre. Les temperatures màximes no canviaran gaire, mantindran valors continguts entre els 15 i els 19 graus, i seria el darrer dia de temperatures tan altes, per dir-ho de qualque manera, perquè a partir de dijous iniciaríem un nou descens que ja ens conduiria a un ambient més plenament d'hivern.
Gràcies, Dani. I el 31 de gener, les torres de defensa, Talaies i Talaiot de la Mediterrània es tornaran a encendre pels drets humans, una iniciativa que es du a terme d'ençà del 2016. Vos explicarem minuts abans de les 7:30 en un informatiu, com dèiem, més curt de l'habitual, que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7:05. La presidenta del govern, Marga Proens, ha deixat caure avui la possibilitat de convocar eleccions anticipades hasta quan queda un mes per als comicis d'Extremadura, que sí que s'han avançat i en el marc d'unes negociacions que no es concreten del PP, tant amb vots com amb el PSIP, per mirar de tirar endavant els pressupostos autonòmics per l'any que ve.
El que tremolarien vostès si sortissin les seves converses privades amb Vox. I el que tremolarien tots vostès si jo avui convoc eleccions. El que tremolarien, senyora Gueruela.
Però ens ho ha dit en un enfrontament de tres bandes amb la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, i el socialista Iago Negueruela. Parlaven d'habitatge, un dels temes principals de la sessió de control del govern d'avui.
Cañadas ha retret a l'executiu que no es tirin endavant les àrees de transició que permeten construir un sol rústic, un dels acords d'investidura entre el PP i Vox.
Está claro que a las reuniones privadas con el Partido Popular habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda.
Negueruela ha aprofitat aquestes declaracions per reclamar que Proens expliqui públicament les negociacions amb Vox.
Y creo que lo que acaba de decir la señora Cañadas es de la suficiente gravedad para que si se pacta en despachos secretos determinadas cosas que afectan al urbanismo de nuestras islas, comparezca usted en público.
La sessió de control ha deixat un altre titular. La consellera de Salut, Manuela García, assegura que entre un 60 i un 90% de les adjudicacions superiors a 100.000 euros fetes durant la pandèmia incomplien la llei de contractes públics.
És la principal conclusió de l'auditoria que fa la conselleria sobre aquest tipus de despeses. S'examinen 60 contractes fets entre el 2020 i el 2022, alguns dels quals amb una empresa investigada en la trama Coldo. El problema de la majoria dels expedients és que l'informe que justifica la necessitat del contracte es va elaborar quan ja s'havia iniciat l'execució. Molts no es varen arribar a publicar en el perfil de contractant com exigeix la llei.
El Parlament també ha estat escenari de la compareixença del vicepresident Antoni Costa a petició de l'oposició per explicar l'estat de les negociacions per uns nous pressupostos. Les converses no han donat fruits, però Costa espera que ho facin en els propers 15 dies. Avui ha registrat el sostre de despesa. Marta Puyalto.
Antoni Costa ha constatat que ara per ara no té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa, però ha posat en marxa el compte enrere per tal d'arribar a un acord registrant-lo al Parlament. D'aquesta manera, la primera passa perquè es tramitin els pressupostos es debatrà i sotmetrà a votació el 2 de desembre. Costa estén la mà als grups.
Que estiguin a l'altura. El govern així ho farà, des de la responsabilitat i el rigor, anteposant sempre els interessos dels ciutadans. Anem a intentar-ho fins al final. Som a temps d'arribar a un acord. Un acord és possible i el govern vol aquest acord.
Costa ha obert un període de dues setmanes per intentar tancar el suport de Vox o dels socialistes, però descarta acordar ara peticions com la pujada de l'ecotaxa. Les respostes de Iago Negueruela i de Manuela Cañadas no fan pronosticar la possibilitat d'una entesa ni amb uns ni amb els altres.
No estoy diciendo que lo vayamos a aprobar los presupuestos, que eso saben que no. No, porque tampoco hay que esconderse. No hay que esconderse. Pero es mucho más de lo que hace el Partido Popular en Madrid. Nosotros aquí permitimos la tramitación presupuestaria.
No vamos a aceptar cheques en blanco. Les exigimos seriedad y transparencia. Y que dejen de mentir a los ciudadanos, porque Vox solo les ha tendido una mano y ustedes la han mordido sistemáticamente.
Més per Mallorca i el grup mixt, que no han volgut entrar des d'un principi en les negociacions, tenen clar que el govern no vol arribar a un acord. És Lluís Apestaia.
Vostès ja estan més pensant en el 2027 que en els pressupostos del 2026, la qual cosa és poc assenyat i poc responsable.
Així les coses, en dues setmanes el Parlament decidirà si es comencen a tramitar uns nous comptes o es prorroguen els actuals.
I han quedat aprovats de manera inicial els pressupostos de l'Ajuntament de Palma per l'any que ve, amb un import de 624 milions d'euros. És un 2% més que enguany, són els més elevats de la història de la ciutat i tiren endavant amb els vots de l'equip de govern del PP, el suport dels regidors de Vox i el rebuig de tota l'oposició. Toni Sastre.
La portaveu Mercedes Celeste ha recordat que els nous comptes inclouen una retallada d'impostos a partir de dia 1 de gener.
Entrarà en vigor la segona fase de la baixada de l'impost de la plusvàlua municipal, que se situarà al 18%. Es consolidarà la rebaixa de l'impost sobre construccions i que permet deduir el 50% de les taxes abonades per llicències urbanístiques.
Els regidors socialistes Óscar Cereijo i d'Unides Podem, Lucía Muñoz, han criticat uns pressupostos que consideren que no són per als habitants de Palma.
Olvidarse de los pequeños y alfombra roja para el poderoso. El PP de siempre, aquel que dice que los barrios son periferia y que Palma solo es un negocio de motor turístico. Totalmente entregados a la derecha radical de Vox.
Aquí no trae unas cuentas. Ustedes aquí lo que traen son cuentos. El cuento de que perdonar impuestos a los ricos es bueno para la economía, mientras recortan en servicios públicos a la clase trabajadora.
I el govern central ja ho té tot a punt per elaborar el projecte de pressupostos per l'any que ve. El Consell de Ministres ha aprovat l'alça en la previsió del PIB, la senda de dèficit i un sostre de despesa rècord, que són tres punts clau per poder-ne redactar una proposta.
L'executiu manté la seva intenció d'aprovar uns pressupostos, tot i que, després del bloqueig anunciat per Junts, no té prou suport per aprovar-los al Congrés. El sostre de despesa aprovat és rècord de més de 216.000 milions d'euros, un 8,5% més que enguany. Pel que fa a les previsions macroeconòmiques, el ministre Carlos Cuerpo ha presentat un increment del 2,9% del producte interior brut i una reducció de la taxa d'atur fins al 9% d'aquí a 3 anys, entre d'altres.
La economía española, como hemos dicho, continúa demostrando su fortaleza, incluso en estas condiciones de elevada incertidumbre, gracias a este modelo de crecimiento equilibrado, robusto y además responsable fiscalmente. Esto se traduce en unas perspectivas positivas a medio plazo.
La senda de dèficit dona un marge del 2,1% al conjunt de les administracions públiques, de l'1,8% a l'Estat i del 0,1% a les comunitats autònomes.
I encara en política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que d'aquí poc declararà els municipis d'Eivissa com afectats per una emergència després de les inundacions de fa un mes i mig.
Próximamente, desde luego, este gobierno es más rápido que el gobierno autónomo. Y le haré constar una cosa, seguro que llegan las ayudas del Ministerio del Interior y del conjunto de ministerios del gobierno de España antes de esos 5 millones que, como usted ha dicho, comprometidos. Lo que no sabemos es cuándo llegarán.
Ho ha dit en resposta a una pregunta del senador popular per Eivissa, Miquel Jerez, en la sessió al govern central en el Senat. Jerez ha exigit lleialtat amb els eivissans pel que fa a les ajudes per la Dana.
Ustedes podrán ser desleales con las instituciones que gobierna el Partido Popular, con Marga Provenç o con Vicent Marí, que es presidente del Consell Insular. Podrán tensar el juego político lo que quieran, pero no pueden ser desleales con la gente que ha sufrido una tragedia y que tiene que volver a levantarse.
I ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma ha esbocat 6 construccions il·legals a Son Banya, 3 de les quals són punt de venda de droga. Aquesta és la 5a vegada que enguany es du a terme un operatiu d'aquestes característiques al poblat.
Mig centenar d'agents de la policia local i la policia nacional han assistit als treballadors de cort per garantir-los la seguretat durant la demolició d'aquests infrahabitatges. A més de les construccions il·legals, s'han retirat una excavadora, un camió i diversos materials relacionats amb les construccions, així com 2 vehicles perquè no tenien l'assegurança obligatòria.
I en plana de tribunals, avui ha declarat a l'Audiència Provincial la filla de l'home de 77 anys que presumptament va morir per l'incendi provocat per la seva cuidadora a Eivissa l'agost del 2023.
La filla acusa directament la cuidadora, que també era l'exparella del seu germà. Assegura que tot va canviar l'11 de juliol amb l'intent de suïcidi del seu germà. Aquell dia varen aconseguir que la dona partís de casa i dia 3 d'agost va succeir l'incendi.
¿Por qué consideraba usted que Isabel no era una buena persona con
pues
sus padres o con...?
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora que había entrado.
El judici en jurat popular, la Fiscalia demana presó permanent revisable per a l'acusada.
I Salut Pública imposa una multa de 90.000 euros a una empresa de distribució alimentària de Palma pel mal estat de 20 tones de peix i marisc congelat.
Algunes partides dels aliments intervinguts tenien dates de caducitat que arribaven fins a l'any 2019. El passat mes d'abril, la Guàrdia Civil i la Conselleria de Salut comprovaren efectivament que la majoria d'aquests aliments havien caducat i que la cadena de fred s'havia romput en una part considerable del peix i del marisc. Així tot, l'empresa havia tornat a congelar aquests productes amb l'objectiu de posar-los al mercat i destinar-los per al consum humà.
No. Notícia empresarial de rellevància. Richard Clarke és el nou conseller delegat d'EI Europa per incidir en el creixement internacional de la companyia. A part d'aquest nou nomenament, també han sortit del Consell d'Administració dos consellers designats per la CEPI després que l'aerolínia hagi tornat el préstec de 475 milions al govern central.
Clarke substituirà en el càrrec Jesús Nuño de la Rosa, que ha arribat a un acord amb la companyia per deixar el seu lloc de manera amistosa. El nou conseller delegat es va unir a la companyia el 1987 i des de llavors ençà ha liderat àrees estratègiques i projectes de gran rellevància, segons afirma Air Europa en una nota de premsa.
I avui ha començat al cementeri vell de Ses Figueretes a Eivissa la primera excavació del cinquè pla de fosses del govern per exhumar i identificar els cossos de les víctimes de la Guerra Civil. Se cerquen els cossos de 70 persones que van ser assassinades el 1936 i 37.
16 famílies de l'illa han aportat mostres d'ADN per poder-los identificar. Fins al moment s'han identificat a 3 persones i el Modena García de l'equip d'exhumacions explica que la troballa d'aquests cossos ha permès donar algunes pistes per on continua la recerca.
Los restos que hemos encontrado de los años 30 ya están movidos, están afectados por los enterramientos posteriores que prácticamente o les han colocado encima o han hecho que estén alterados.
L'objectiu és la identificació de més víctimes, ja que encara hi ha 13 famílies d'Eivissa que esperen trobar els seus desapareguts.
I el Consell de Mallorca posa en marxa el Pla de Contingència d'Inclusió Social Hivern 2025-2026 per donar resposta al sensellarisme en els mesos de baixes temperatures.
El pla incorpora millores al centre, reforç de places d'emergència i inicia el primer programa específic per a joves de 18 a 25 anys, tot per fer front al sensellarisme als mesos de baixes temperatures. Guillermo Sánchez es el presidente de LIMAS.
Vivimos una realidad que hay un incremento del sinhogarismo, sobre todo en la zona de Palma, y por tanto nos vemos pues con esa necesidad de incrementar las plazas. Hay cierta flexibilidad porque podemos activar lo que son camastros en los espacios y sobre todo este nuevo recurso, es un nuevo recurso que puede incluir la red de manera excepcional a 25 personas. Por tanto, entendemos que pueden ser suficientes para atender esa demanda que podamos tener en los meses de invierno.
I el Consell d'Eivissa donarà ajudes a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. Demà s'obri el termini per demanar-les. Les prestacions podran atorgar-se fins a un màxim de 5.000 euros per persones beneficiària i es podrà demanar durant els propers 20 dies.
Aquestes ajudes compten amb una partida de 150.000 euros per aquelles persones majors de 65 anys que necessitin suport per millorar l'autonomia, les condicions de vida, i de 225.000 per a persones amb discapacitat que necessitin rehabilitació o adaptació a la llar, entre d'altres. Carolina Escandell és la consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Com cada any intentam millorar les quantitats, però enguany, a més, hem flexibilitzat alguns dels criteris de manera que més persones o més famílies podran tenir accessos a aquestes ajudes que consideram molt necessàries.
I la inspecció feta al geriàtric de Sant Lluís per part del Consell de Menorca constata la manca d'espai per als residents en les zones comunes i obri la porta a la millora del finançament per augmentar-ne la plantilla de professionals.
Ja s'està enllestint un informe que determinarà les mesures a prendre per millorar l'atenció als usuaris. Carmen Reynés és consellera insular en declaracions al magazín El Dia Menorca.
Crec que s'ha d'actuar. Realment ens preocupa l'atenció de la gent gran, de residents de geriàtric, i el que han posat en marxa pues, ha estat una inspecció.
I la comunitat educativa de Sa Pobla debat aquest dia la idoneïtat del nou centre escolar del municipi que ara s'anomena CEIP 9 Sa Pobla i que s'ubica en aules modulars al parc de Can Cirera Prim. L'equip directiu ha obert un període de reflexió per demanar si posar-li Margalida Maria Socies és el més adequat.
Aquest nom el va imposar el conegut empresari poble Guillem Caldés a canvi de vendre el solar a l'Ajuntament. Margalida Maria Socies era la seva dona i no tenia cap vincle amb l'àmbit educatiu. Caldés va ser president de la cooperativa agrícola de Sa Pobla la primera meitat dels anys 80. Això sí, l'entitat va fer fallida a finals d'aquella dècada i comportar que un gran nombre de pagesos poblers perdessin els estalvis de la Caixa Rural vinculada a aquella entitat agrària.
Espanya aportarà 817 milions d'euros en ajuda militar i civil a Ucraïna. És un anunci que acaba de fer el president del govern central, Pedro Sánchez, a la compareixença conjunta amb el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky, que és a Madrid en la seva tercera visita al país d'ençà que començà la guerra. Neus López.
D'aquests dobles 615 milions d'euros es destinaran a ajuda militar a Ucraïna per a la producció de sistemes antidrons i de vigilància aèria. El govern espanyol també invertirà 200 milions d'euros per a la reconstrucció del país, especialment pel que fa a les infraestructures d'energia i transport. Sánchez també ha dit que s'impulsarà la reconstrucció del sistema de calefacció de la població de Sumar, que tindrà un cost d'uns 2 milions d'euros.
De que España va a movilizar 817 millones de euros, primero para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor, en segundo lugar para proteger a su población civil y finalmente para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin.
I el magistrat del Suprem, Leopoldo Puente, aixeca el secret dels escorcolls i cita a declarar l'exdirectiu d'Acciona, Justo, Vicente, Pellegrini i dos als càrrecs després dels escorcolls practicats divendres passat.
Luco assenyala que l'empresa vinculada a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, actualment a la presó, i els seus socis rebien un 2% en cobraments irregulars de les adjudicacions que aconseguia Acciona. Sobre aquesta qüestió s'acaba de pronunciar el president del govern central, Pedro Sánchez, que ha tirat pilotes fora i diu que s'ha de deixar fer la justícia.
I la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la Dana, ha sol·licitat avui les gravacions de les compareixences del president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en les Corts Valencianes i el Congrés dels Diputats.
Considera que existeixen inconsistències en el sumari i vol que s'incorporin en el procediment que examina la gestió de les riuades que varen provocar 229 víctimes mortals el 29 d'octubre de 2024.
Precisament avui Alberto Núñez Feijóo ha confirmat que Mazón no continuarà com a president del PP valencià.
L'actual president en funcions de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, registrarà demà la seva candidatura a president en les Corts Valencianes. Es preveu que aquest mateix dijous es conegui la data del ple d'investidura, que com a tard ha de ser dia 28 de novembre. Mentre els populars liderats per Feijóo tenen clar que hi ha acord amb Vox, els d'Abascal encara no ho veuen segur, com explica la portaveu Pepa Millán.
Registrar la candidatura porque termina el plazo, pero eso no significa que haya todavía nada cerrado. Lo único que puedo decir es que todas las conversaciones van encaminadas a lograr un acuerdo para la reconstrucción de Valencia y la construcción de todas aquellas políticas que hubieran evitado en gran medida el desastre.
El momento en el que presentó su dimisión como presidente de la Generalitat puso su cargo a disposición del partido. Y por tanto, en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido.
7:22.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que avui arriben una mica abans en Xisco Ribas, perquè el Palma Futsal juga d'aquí uns minuts al Palau d'Esports de Son Moix contra el líder de la competició, el Pozo Múrcia.
Bon vespre. El Palma Futsal cercarà una nova victòria contra un rival que només ha perdut un partit i que suma 9 victòries consecutives. Ara mateix el Pozo Múrcia té 10 punts més que els mallorquins i la seva solidesa defensiva és un dels grans motius de l'èxit. És l'equip més golejat de la categoria. El Palau d'Esports de Son Moix, per saber la darrera hora d'aquest enfrontament, tenim Joan Gabriel Bausà. Juanga, bon vespre.
Com anar? Molt bon vespre. Ja està tot preparat per disputar, perquè es disputi aquesta partida. Ens espera un autèntic partidàs aquí en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. El Palau Futsal, com bé comentaves, rep el líder, el Pozo Múrcia. Els homes d'Antonio Vadillo arriben reforçats després de la darrera victòria amb el suport d'una afició que sempre apuja el nivell del partit. L'entrenador mallorquí ho té clar, ho ha dit aquesta setmana: caldrà imposar el ritme i mostrar la millor versió per competir contra un rival que arriba en un moment dolç, encadenant 9 triomfs consecutius. El Pozo, com dèiem, vol mantenir el lideratge, mentre que el Palma cerca donar un cop damunt la taula i confirmar sensacions davant d'un dels equips més sòlids de la Lliga. Intensitat, velocitat i talent sobre la pista per un duel que promet emocions fortes. A partir d'aquí, tot preparat perquè Son Moix torni a empènyer el seu equip cap un nou triomf. Les graderies, poquet a poquet, que se'n van omplint. Els futbolistes que ja han fet els seus exercicis d'escalfament i es troben a l'intimitat del seu vestidor, a les 7:30 contarem aquest partit aquí a IB3 Ràdio entre l'Illes Balears, Palma Futsal i el Pozo Múrcia.
I continuem amb futbol sala també, perquè avui també juga el Gasifred Atlètic. A les 8 del vespre, el pavelló de Sa Blanca Dona serà testimoni d'un partit de Copa del Rei contra tot un primera divisió com és el Jaén. Els ibisencs intentaran donar la sorpresa a la quarta ronda de la competició i superar un rival d'una categoria superior. En tennis, Carlos Alcaraz no jugarà la final 8 de la Copa Davis de Bolònia degut a les molèsties físiques que va patir a la Copa dels Mestres. Va ser important per Espanya i pel capità David Ferrer, que no podrà comptar amb el número 1 del món. Espanya, per tant, formada pel mallorquí Jaume Munà, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers, no debutarà fins dijous als quarts de finals contra Txèquia. El tenista mallorquí Jaume Munà, per mort la baixa d'Alcaraz, guanyarà protagonisme a aquest torneig.
Feliz y contento de compartirlo todo con ellos. Hemos tenido un entrenamiento fantástico, el ambiente es bueno. Yo plenamente confío en mis posibilidades y en la de todos mis compañeros. Creo que eso tiene que predominar por encima de cualquier otra cosa. Y posibilidades tendremos sin ninguna duda. Con lo cual, más que pensar en lo que no tenemos, aferrarnos a lo que sí tenemos, que es fantástico.
I en futbol, la selecció espanyola jugarà contra Turquia, quan falti un quart per a les 9, el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial. El combinat dirigit per Luis de la Fuente està virtualment classificat. Només una derrota per 7 gols de diferència evitaria la classificació de forma directa. I la selecció espanyola sub-21 està guanyant per 0-2 a Romania al minut 65. El jugador del Real Mallorca, Jan Vigili, segueix a la banqueta. D'altra banda, Murici, en la selecció de Kosovo, s'enfronta avui vespre a Suïssa amb un joc ja assegurat a la repesca en vista del camí cap al Mundial. I Johan Mojica, en Colòmbia, jugarà contra Austràlia la matinada d'avui a demà. I acabam en 2 apunts. En voleibol, el Conecta Balear Manacor ja és de camí a Croàcia per preparar el partit de demà hora baixa contra l'AOK Zagreb, corresponent a la Challenge Cup. Recordem que el partit d'anada els manacorins van perdre per 2-7-3 a un partit molt igualat. L'equip d'Alexis González vol remuntar l'eliminatòria per no quedar eliminat de la tercera competició internacional i continuar així el seu somni europeu. I en bàsquet, en poc més de mitja hora, es disputaran els vuitens de final de la Copa d'Espanya. A les 8 en punt, el Palmer Bàsquet juga a Madrid contra l'Estudiantes, un dels màxims favorits. I el bàsquet Sant Antoni, també a les 8 del vespre, rep un rival de primera FEB com és l'Ourense. L'equip ibisenc intentarà donar la sorpresa a casa seva i superar un rival d'una categoria superior.
Gràcies, Xisco. 2 minuts per arribar a les 7:30. Moment per la cultura.
لم يبقى هنا أحد لم يسمع لم يسمع ضجات.
El 31 de gener, les torres de defensa, Talaies i Talaiot de la Mediterrània es tornaran a encendre pels drets humans. Mallorca és l'epicentre d'aquesta iniciativa que va sorgir el 2016 a l'Institut de Marratxí i que es manté viva amb la col·laboració entre el Fons Mallorquí de Cooperació, el Consell de Mallorca i Amnistia Internacional.
Es van encendre pels drets humans en plena crisi migratòria de països en conflicte. Una realitat que, segons recorda la gerent del Fons Mallorquí de Cooperació, Catalina Socias, es manté.
Malauradament, en aquests moments, el món està assetjat per moltes agressions a les persones que cerquen la seva llibertat i una vida digna.
La iniciativa també serveix per visibilitzar el valuós patrimoni històric illenc, ja que els senyals de foc i fum es fan des de talaies, talaiots, torres de defensa i campanars.
Segons per arribar a les 7:30 comença en aquests moments un nou programa d'Esports 3 en joc a la retransmissió del Palma Futsal, que juga al Palau d'Esport de Somos contra el líder de la competició, el Pozo Múrcia.